Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El racó solidari d'aquest octubre, la Teresa Planes del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca, ha convidat la Núria Palai, de Sindicalistes Solidaris. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Teresa, la Fundació Josep Coma Posada, o Sindicalistes Solidaris, és una de les entitats que treballa íntegrament a la Comissió de Solidaritat i Cooperació Municipal.
Sí, sí, és de les entitats més, amb més marxa i amb més col·laboració en la comissió. I, per tant, doncs, és una entitat que pensem que té molt a portar en el marc de la solidaritat i la cooperació. Concretament, en aquesta convocatòria de subvencions que organitza l'Ajuntament amb el 07, que cada vegada comentem, doncs, ells també han aportat un projecte i doncs, bueno, ara una mica ens l'explicarà, no?
Doncs quan vulguis, Núria, presenta el projecte que compta amb finançament de l'Ajuntament de Vilafranca i que suposo que també d'altres administracions públiques.
Sí, és un projecte bastant del Gran Penedès, perquè
sí?
De fet hi ha Igualada, Vilanova, que els estan allà, Vilafranca i els que ens queden més lluny, els que no són limítrofes, són Santa Coloma de Gramenet, però és un projecte que el tenim bastant concentrat aquí. És un projecte que ja porta uns anys rodant, i és allò que a vegades nosaltres reflexionem. Jo ara hi vaig el mes que ve, al Salvador, no? I reflexionem i diem, home, és que un projecte de més de tres fases, a vegades l'administració o acabes el recorregut dels objectius, no? Doncs no, estem davant d'un projecte que no s'acaba mai, que
Titanic.
Cada vegada es complica més, que els governs no ens ajuden. I, bàsicament, doncs, treballem drets laborals a les maquiles, principalment amb dones. Sempre tots els nostres projectes, a part de tenir una visió de gènere que podem incorporar homes, doncs, prioritzem a dones. I en el cas concret del Salvador, que hi ha una problemàtica molt greu d'embarassos de nenes i de maternitats infantils i tot el que ens puguem imaginar, doncs ho centrem molt en aquest col·lectiu i paral·lelament doncs, donem sortides laborals a través d'unes cooperatives que els diem cooperatives del treball digne, que tenen doncs, un forn de pastisseria, un obrador que fan marmelades i conserves, que surten majoritàriament d'un hort ecològic que també tenen les cooperatives i que s'alimenten, és tot el cercle, eh? Això a vegades quan vaig a les escoles m'agrada explicar-ho, no? I s'alimenta, doncs, de l'aigua fertilitzada d'una bassa que construïm, una bassa molt precària, però que és una bassa on criem tilàpia, que és un peix molt valorat als països empobrits perquè és molt nutritiu, té moltes proteïnes i que creix molt ràpid. Llavors, a la bassa fem els peixets, que es fan grans, i amb l'aigua reguem l'hort, i la bassa s'alimenta de les restes de l'hort, els peixos, i el que traiem de l'hort ho fem servir per fer pizzas, per fer marmelades pels pastissos, i tenim tot el cercle.
Economia circular.
És una economia circular que hem aconseguit tancar el cercle, perquè al principi, si ho recordes, només fèiem els forns, i llavors l'any següent, o al cap d'uns anys, parlant amb ells, doncs reflexionant, no? Del no sé què, vam dir, home, i si incorporem un hort? Però llavors ens trobàvem que quan hi havia tomàques, doncs n'hi havia moltes alhora i deien, és que se'ns fan malbé. Dic, home, doncs fem conserva i l'aprofitem per les pizzas, no? I hem anat fent, i llavors l'últim va ser incorporar les basses i ara tenim doncs, cooperatives integrals amb aquestes quatre potes que proporcionen aliments a preus justos tant pel consumidor com pels productors, que les dones que hi treballen tenen una feina que podríem considerar digna, tot i que ens faltaria la pota de les prestacions socials, que aquestes ja no depenen de nosaltres, però tenen horaris justos, sous justos i tot el que comporta, i doncs oferim a les comunitats aliments que són econòmics i nutritius, sobretot, i no porten conservants i coses d'aquestes que en aquests països es consumeixen molt.
Has dit que el projecte s'ha anat fent gran, que a vegades us replantegeu quin sentit té estirar tant un projecte. Has parlat de tres fases, però tres fases no són ni molt menys tres anys. Anys n'hi ha uns quants més.
No, sí? Sí,
uns tres
anys. Vam començar, de fet, si ho recordes, Teresa, vam començar fent-ho separat. Primer només fèiem el treball a les maquiles,
sí.
Però aquest treball el que ens feia era tensionar les treballadores que moltes vegades acaben sent acomiadades de les feines. I per una altra banda teníem les cooperatives. I llavors vam dir, doncs escolta'm, que treballàvem bàsicament amb el col·lectiu de mares solteres, que i tal, i vam dir, doncs, per què no ho lliguem? I si una dona, per defensar els seus drets i els de les seves companyes, és acomiadada, la podem integrar a dins de la cooperativa. Llavors van convergir aquests dos projectes, que jo crec que és una bona solució.
Clar, que és interessant és que treballeu en, no, amb entitats del sud. És a dir, que això és penso que és la part més, de més riquesa, no? dels treballs de les contraparts, i que, per tant, és un treball de, no, quasi bé doncs, nord-nord, sud-sud, no? Perquè també incorpores molt la perspectiva de... I, clar, aquí tenim a la cooperativa INELSA, no?
Sí, bueno, INELSA és la nostra contrapart, val, són una, perdó. Són la ONG d'allà, són una gent que porta molts anys treballant temes de drets humans, temes de drets de les dones. De fet, INELSA és Instituto para un Nuevo Salvador, no? Per tant, aquesta és la seva perspectiva, no? D'un Salvador més just, més equitatiu. I sí, i la part positiva de treballar amb una contrapart que són d'allà, que coneixen el país, és que, per exemple, ahir, que vaig estar en una escola d'aquí de Vilafranca xerrant amb els alumnes, doncs els explicava les cooperatives i els ensenyava fotografies i em deien, home, però aquestes basses, per què no les feu de totxos i més resistents, no? I jo els deia, home, però tampoc podem incidir culturalment. Per ells sempre les han fet amb troncs i tal. Potser en una altra fase ells mateixos ja aniran veient i tal, però el que hem de fer és respectar les seves maneres de fer. No té cap sentit que jo ara arribi i digui, a partir d'ara plantarem calçots, perquè no coneixen els calçots. Per tant, si els seus horts han de tindre xiles, que al final acaben sent pebrots, però d'algun altre tipus, o no sé què, ens hem d'anar adaptant i a les seves costums i a les seves tradicions, i això és la garantia que ens ofereix treballar amb una contrapart d'allà, que no som nosaltres qui anem directament,
no?
I fem, sí, sí.
El Salvador ens queda lluny. Situa'ns una mica com està el país ara, què hi passa i exactament on esteu vosaltres incidint en aquestes maquiles, aquestes cooperatives.
Doncs en aquests moments estem al Salvador, com diríem, perquè ens entenguem, en precari d'estranquis, quasi. El president Bukele és un president força autoritari, tot i que acaba guanyant les eleccions, que imposa mesures bastant surrealistes i draconianes que des de la nostra visió no entenem, però tampoc ho entenen la gent del país. Per tant, no és el que hauria de ser. I en els últims 5 o 6 mesos, arrel d'una manifestació d'uns propietaris que els volien expropiar les seves cases i no els hi donaven alternativa per fer passar una carretera, i rebien suport doncs, d'ONGs d'altres països, d'Estats Units i d'Alemanya i d'una espanyola, crec, i tal, va decidir que s'havia acabat, ja ho havia intentat fa un parell d'anys, i que no volia ONGs al país, no volia que s'incidís perquè la política del seu país la decidia ell. I va fer una llei, que és la Ley de Agentes Exteriores, a la qual tots els diners que arriben a les ONGs del país han de pagar un 30% de la transferència. O sigui, tu fas una transferència...
Un import revolucionari.
Exacte. Sí. Jo faig una transferència del que m'ha donat l'Ajuntament de Vilafranca a El Salvador i se'm queden el 30%. Això ja li podria explicar jo a l'interventor de Vilafranca, que no ho entendrà, i em diran, mira, t'hem donat tant i vas dir que faries això, per tant, aquest import revolucionari no pot ser. I després de pressió internacional van treure com una espècie d'exempció a la qual ells decidien quines ONGs podíem treballar i quines no, depenent de quins temes tractaves i si els hi tocaves molt, perquè ens entenguem, la pera...
El Voraviu, no? Sí,
el Voraviu. Doncs tenies l'exempció o no, vam presentar tota la documentació, vam estar 15 dies amb una feinada maquillant, perquè hi ha paraules que són tabú, no? Llavors no les podíem dir, havíem de parlar amb uns eufemismes molt complicats. Es van presentar amb temps i forma la documentació, teníem 20 dies per contestar, i no ens han contestat, i fa
i
dos mesos...
És bon senyal.
Per tant, estem en limbo. Divendres, demà... hi haurà una reunió amb l'ambaixador espanyol al Salvador telemàticament i amb la EFIG, l'Agència Espanyola de Cooperació, perquè igual que nosaltres doncs, estem moltes organitzacions. És cert que tot el que vam transferir fins al dia que entrava en vigor aquesta llei doncs, ha arribat al 100%, per tant, tots els projectes d'aquest any els tenim garantits, però a partir d'aquí no sabem què passarà l'any que ve. Del qual ens té en precari nosaltres, a la ONG d'allà, i a part fas la reflexió de que tots els esforços que has estat un munt d'anys treballant al país, totes aquestes cooperatives, com no els hi segueixis donant suport d'una o altra manera...
No poden ser autònomes encara.
Possiblement siguin autònomes, però davant de qualsevol imprevist, en un moment donat poden caure. Ara en tenim 40 de cooperatives funcionant plenament. Llavors, la manera... Estem parlant de gent amb molts pocs recursos, tant econòmics com d'habilitats, moltes vegades, no? I una cosa tan senzilla com que se'ns acabi el gas propà o que se'ns espatlli el forn, pot fer que en aquells moments no tinguem diners per comprar propà o que l'haguem d'anar a buscar molts quilòmetres i no tinguem qui ens el porta. I això ho fem, i Nelsa ho fa, encara que siguin autònomes, se'n fa uns farts, eh? Que jo quan hi vaig portem la pick-up plena de bombones de propà i quan anem cap a una cooperativa doncs passem per les que hi ha del camí i els anem deixant el que necessiten. Se'ls espatlla el forn, si no tenen el suport, no, possiblement no tinguin habilitats com per saber qui els hi repara. Llavors és complicat saber com pot acabar el tema.
I la situació econòmica al país? És complicada, també?
És molt complicada. De fet, la FAO els ha decretat amb emergència alimentària. Hi ha una inflació molt bèstia. No? Jo sempre dic és que jo, quan m'aixeco molt d'hora quan estic al Salvador i a les 5 del matí estic tombant, em deixen a l'hotel sobre les 6-7 de la tarda i llavors és el meu moment de que, bueno, dutxo i me'n vaig a sopar tranquil·lament. I per mi sopar una pizza 12 euros me pot semblar econòmic, no? Una aigua i una pizza 12-13 euros em pot semblar estar bé de preu, però si tenim en compte que el salari mínim interprofessional són 195 i que un treballador d'una maquila en cobra 200 o 211, crec que són, i que un mestre en guanya 400 i després vaig al súper i un paquet de galetes et costa el mateix que aquí, pràcticament. Llavors, clar, la situació és molt complicada i tenint en compte que és un país que hi ha el 80% de la població que treballa amb l'economia informal.
Submergida.
Bueno, és una manera... És, sí, és una economia molt típica dels països del sud. És allò que no és ni submergit, quasi, no? Que tinc un palo de mangos, un arbre de mangos a la porta de casa, agafo que la dotzena de mangos que he collit, me poso a la carretera...
I els venc.
I els venc. I d'aquests mangos en trec 5 o 6 dòlars, que és el que em servirà per donar de menjar a la família avui. I demà ja en parlarem. No? I a vegades nosaltres parlem de que algun dia ens agradaria fer una exposició, un llibre, no? De professions que per nosaltres són bastant desconegudes i surrealistes i, per exemple, els països empobrits són supernormals, no? Com l'Agüero, que és un senyor que et va venir...
Qui és l'Agüero?
Un senyor que et va venir amb bossetes d'aigua. L'aigua embotellada d'això és molt cara i la majoria d'aigua no és potable. Llavors hi ha gent que es dedica a anar a llocs d'aigua potable que omple bossetes de plàstic i et ven la bosseta de plàstic.
Seria una ració, un got d'aigua.
Sí, sí, sí.
L'equivalent.
Sí, sí, però clar, també estem parlant que hi ha molts llocs que no hi ha aigua corrent. Llavors, han de comprar aigua i entre comprar-la embotellada, que és molt cara, i la de l'Agüero, doncs, tirant de l'Agüero, no? I jo sempre penso, i qui et diu que aquesta aigua és potable i que... No, 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 no ho és, vull dir, la gent és conscient i no hi ha ningú que vengui aigua que no sigui potable, no? I sempre parlem, de que hi ha professions d'aquestes que per nosaltres no... No? Nosaltres se'ns...
Són incomprensibles, sí, sí.
Se'ns punxa la roda del cotxe i és que ja ni la sabem canviar perquè va molt dura. Truquem l'assegurança, bé, i ens canvia la roda. Els països empobrits arreglen les rodes, les recautxuten, no sé què, però és que a més hi ha una d'aquestes professions que a mi sempre em fa gràcia, que és el llantero, que és el senyor que arregla les llantes.
Només les llantes.
Només les llantes. I llavors veus un dels cotxes que van circulant amb un munt de pedaços, no sé què, i amb cops de mall l'adrecen i no sé què, i aquella llanta dura 20 anys, no? I dius, clar, són coses que aquí ens sorprenen, sí, sí.
I que expliquen molt la situació
d'un
país.
Sí, sí, sí. Expliquen, més, això, el col·le aquest que vaig estar ahir, no? Una de les xiquetes que estava molt informada i em deia, i les presons, i tot això que veiem, i encara ens hem fet un fart de riure, perquè a nosaltres ens semblava molt absurd, no? Que una de les últimes mesures del govern Bukele ha sigut incidir sobre l'escolarització, ha posat de ministra d'Educació una senyora que és militar, que els companys i ells em deien, és que por no tener no tienen hijos. Una senyora que és militar i que ha posat, ha decretat l'estat marcial dins de les escoles. I llavors, quan arriben, hi ha d'haver un policia a la porta que discrimina els nens segons com van vestits i què porten i no sé què. Si vas amb la faldilla per sobre del genoll, no pots entrar a l'escola. Però reiem amb els nanos aquests de l'escola perquè l'absurd arriba al tall de cabell. Si portes un tall de cabell concret, no pots entrar al col·legi. Llavors, clar, són situacions molt complicades. El que dèiem abans, que hem hagut de fer servir un munt d'eufemismes en projectes, doncs, per exemple, ha prohibit parlar de salut sexual reproductiva a les escoles. És que ens hem inventat allò de la salut integral, no? que hi ho hem hagut de disfressar tot allà. Per tant, la situació és complicada.
Núria, esperem que es resolgui a favor vostre. Demà sortiu de dubtes.
Bueno, demà, com a mínim, ens diran l'ambaixador si la seva pressió podem tindre esperances o no. Sí, sí.
Doncs confiem que pugueu seguir treballant a El Salvador.
Sí, sí.
Gràcies. És sempre tan didàctica la Núria que, tot i que estigui a milers de quilòmetres i sigui una realitat tan diferent, la fa molt comprensible.
Ho intento. Xerro molt, però crec que està bé, no? Perquè ens cau molt lluny, si no.
Sí, sí, sí. I amb la Teresa Planes farem unes quantes recomanacions de propostes que hi ha aquests propers dies a Vilafranca.
Sí, mireu, el divendres passat vam inaugurar a la Capella de Sant Joan una exposició que es diu El camí és el meu cap. És una exposició de les fotografies de la Núria López Torres i de l'Angus Morales, els quals van venir tots dos a presentar l'exposició, i és un recorregut sobre com el camí castiga el cos, però també la ment de les persones que busquen refugi arreu del món, les quals xoquen contra fronteres i s'enfronten a traumes que van més enllà del viatge. És una exposició per posar atenció a la salut mental de les persones que fugen buscant una vida millor, no? Perquè quan marxes busques una vida millor. I us la recomano perquè és molt bonica, sobretot les fotografies, tot i que el text és molt petitó, però us hi podeu apropar i anar llegint una miqueta el que explica de cada fotografia. Estarà fins al 26 d'octubre. Per tant, no són pocs dies i és qüestió d'anar-la a visitar si es pot.
I dues activitats que tenen lloc justament aquest cap de setmana que acaba l'exposició.
El dia 25, dissabte, hi ha la tercera edició de la Nit de les Religions, el qual és una activitat en què s'ofereix a tota la ciutadania per poder visitar els diferents centres de culte. Hi ha una inauguració que és el 20 al migdia a les 12, que aquesta vegada es farà una meditació sonora. I a partir d'això és el que dona pas a que a la tarda es puguin, hi ha un recorregut, qui vulgui participar hi ha informació específica per poder anar a visitar els diferents centres. I l'endemà, diumenge, el dia 26, hi haurà la mostra d'entitats de Vilafranca. Que aquesta mostra aquest any és amb totes les entitats de Vilafranca que s'hi han volgut sumar a la Rambla, al matí de diumenge, de 10 fins a les 2, amb actuacions musicals i d'altres actuacions diverses, i tothom que pugui venir veurà la pluralitat i la immensitat d'entitats que hi ha a Vilafranca.
Nosaltres hi serem, eh?
També.
Sí, sindicalistes. Sí.
Fantàstic. Doncs moltes gràcies a totes dues per acompanyar-nos avui i fer possible aquest racó solidari d'octubre. Bona setmana.
Gràcies, igualment. Adéu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Otis ens acompanyarà fins 11:45. Tenim cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius amb aquest Oasis on my pocket.
Són 11:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem per explicar-vos que Calafell presenta la llei de barris, la renovació del barri de Cal Bolavà, un projecte de 20 milions d'euros que acabarà la millora del nucli antic iniciada en l'anterior pla de barris. L'Ajuntament de Calafell ha presentat doncs aquesta setmana el projecte de renovació del barri de Cal Bolavà a la convocatòria d'ajuts a la nova llei de barris de la Generalitat. Les actuacions previstes comporten una inversió de fins a 20 milions d'euros a finançar el 50% entre la Generalitat i l'Ajuntament en diversos anys. Territorialment inclou el propi Cal Bolavà i dues extensions, la part contigua al nucli antic i el barri del Sindicat. D'aquesta forma quedarà completada la renovació del nucli del poble de Calafell després d'un primer pla de barris que es va iniciar ara ja fa uns anys. I el Consorci Sanitari al Penedès i Garraf ha fet més de 10.000 mamografies de cribatge de càncer de mama l'any 2024. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf va fer 10.479 mamografies dins del programa de detecció precoç del càncer de mama l'any passat. En total es van diagnosticar 192 neoplàstiques de mama, de les quals prop d'una cinquantena van ser detectades gràcies al programa de cribatge, que va identificar aproximadament 5 casos per cada 1.000 dones cribades. A banda del programa de detecció precoç, el Consorci va realitzar 3.428 mamografies i 3.164 ecografies mamàries. Pel que fa al tractament quirúrgic, es van dur a terme 434 intervencions, de les quals un 74% van ser cirurgies majors ambulatòries, que permeten una recuperació més ràpida i un menor impacte en la vida de les pacients. A motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que se celebra aquest diumenge, 19 d'octubre, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf posa en valor la importància de la detecció precoç com a eina fonamental per millorar el pronòstic i la qualitat de vida de les pacients. D'altra banda, la unitat de patologia mamària del Consorci ha posat en marxa unes sessions de ioga dirigides a pacients amb càncer de mama i acompanyants. En total s'impartiran 4 sessions, 2 a l'Hospital de Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, el dimarts 21 d'octubre, i 2 a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca, el dijous 23 d'octubre. Les sessions seran a les 10 del matí i a les 12 del migdia. Cal inscripció prèvia perquè les places són limitades. L'Escola Circell de Moja col·labora amb el Banc de Sang. Un equip del Banc de Sang i Teixits es desplaçarà de nou a Olèrdola per recollir donacions de sang. Serà dimecres de la setmana que ve, dia 22 d'octubre, al local 9 de Moja, en horari de 4 de la tarda a les 8 del vespre. La campanya té per objectiu mantenir les bones xifres de donacions recollides en les darreres estades al municipi del Banc de Sang. En aquesta ocasió s'ha comptat amb la col·laboració activa dels alumnes de l'Escola Circell de Moja, que van rebre una xerrada al propi centre i han col·laborat en la difusió de la campanya. Així, els alumnes de 6è s'han encarregat d'elaborar cartells i enregistrar una falca publicitària que s'emet per l'emissora municipal. I acabem aquest repàs de notícies breu parlant de Subirats, que acull un acte de sensibilització pel dia del dol gestacional i perinatal. A motiu del Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal, l'Ajuntament de Subirats organitza aquest divendres, demà, a les 7 de la tarda, una activitat de sensibilització i acompanyament a la sala de plens. L'acte obert al públic vol donar visibilitat a la realitat del dol perinatal i està especialment adreçat a famílies que han viscut una pèrdua, així com professionals que vulguin comprendre millor aquest procés. La sessió serà conduïda per la psicòloga i autora Cristina Carrillo López, especialitzada en dol perinatal, que presentarà el seu llibre Com si dormís. L'activitat inclourà la lectura de fragments, un espai de diàleg i un ritual simbòlic per reconèixer i acompanyar el dol.
Penedès en xarxa.
Ens agrada molt acabar d'aquesta manera el dijous perquè sortim a descobrir Penedès, a trepitjar comarca de la mà del Víctor Cornejo i aquest de Vinyes i Vins. Ben tornat, Víctor.
Hola, bon dia.
Avui ens portes un projecte molt especial.
Sí, formaria part d'aquesta sèrie que a més ja hem fet 2 o 3 programes que parlem sobre la unió fa la força. O sigui, cosetes noves, projectes xulos, projectes que a mi m'agraden. De vegades parlem de les institucions, de vegades parlem dels, no, dels lluars, de les institucions o dels grans vins i caves, però avui venim a parlar d'un projecte molt petit que a mi m'encanta i que, a més, aquí, mano a mano amb ell, fem moltes cosetes. Us presento amb en David Martí. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Hola, en David.
Benvingut a Ràdio Vilafranca, David.
Gràcies. En David és el David de Calverdera, això ho hem de dir així, eh? O sigui, David de Calverdera, que està a Sant Pere de Riudebitlles, Villes, que juntament amb la seva companya, la Vanessa, doncs, té un projecte molt, molt xulo a la seva masieta, una masia que està apartada del que és el nucli urbà, vale? Allà pujant cap a la muntanya, no? Envoltat de vinyes, boscos, no? Xaragalls i petits torrents, no? I en el qual, doncs, parlem així una miqueta. Fa vins per gaudir, eh? O sigui, ja fa uns anys que fa vins, vale? I el que m'agrada a mi és que al final són aquests vins tan personals que transmeten, no?, al final la seva filosofia i tot plegat. I jo crec que és com s'han d'aprendre i com ens hem d'apropar a aquest tipus de vins. En David ve d'un canvi professional a la seva vida, de fet. Deixa'm, explica-ho tu. Com va començar això de ficar el verdera?
Jo ja, de ben petit ja, me'n recordo, amb 6-7 anys, ja collint raïms amb les portadores aquestes de fusta, amb el meu avi, per cert, amb una vinya que ara hem recuperat, que s'havia perdut i hem pogut recuperar, que estem també posant llana al voltant una mica com a coberta, i amb una varietat antiga que és de Somoll, que és d'una vinya antiga que encara existeix, i l'hem empaltat i l'estem recuperant feixes molt petites. Llavors, ja, aquest és el primer record que tinc, amb 6-7 anys, i després ja he seguit sempre aquesta falera per la terra, tenia molt bona relació, no?, amb els meus avis, amb la meva àvia i el meu avi, anàvem molt amb els meus pares, anàvem molt sovint a la masia. I llavors ja fa 8-9 anys ja vaig començar a fer el meu primer vi, que, bueno, era una mica més difícil de veure. Que
posar mostra en una tina, no?, una mica.
Era una mica experiment, molt poques ampolles, no?
Sí.
Però ha sigut sobretot aquests 2-3 últims anys, ja que una miqueta ja també anar a viure a la masia, no?, i fer aquest projecte conjunt, també, i de tot agricultura regenerativa, no?, i ha sigut ja que una miqueta ja hem posat una mica més fil a l'agulla amb tot el tema de tota la metodologia i tot una miqueta, no?, tant la part de viticultura, la part del celler, que, tot i que són uns vins que es fan molt a la terra. Mm. El celler, trasbalsos amb bona lluna i poca cosa més, ja, perquè no, és mínima ja intervenció.
Això que dius és agricultura biodinàmica?
Seguim les premisses de l'agricultura biodinàmica, no totes, però sobretot agricultura regenerativa, tema de les cobertes. Per exemple, de la biodinàmica fem tot el tema de seguint les llunes, no?, a l'hora de fer trasbalsos, a l'hora d'embotellar, i agricultura regenerativa, sobretot, el que ens interessa són aquestes cobertes vegetals, no?, perquè hi hagi aquesta sinergia, no?, amb l'entorn, que afavoreixi després, no?, a les pluges, que hi hagi més matèria orgànica, l'ecosistema més ric, no?, de tot, és on vivim, també, no? Ja, si ho vols mirar una mica de forma més egoista, no?, que tinguem un entorn amb més animals, amb més matèria orgànica, però sobretot també de cara a la comunitat, no?, de mirar de crear aquesta vida, no?, no uns camps ultrallaurats i monocultiu, no?, perquè tenim també altres cultius, els arbres del voltant de les vinyes no els hem arrencat, ens va una mica en contra de la producció, però nosaltres no busquem producció, busquem qualitat, i, per exemple, hi ha una vinya que li diem la bassa entre roures, que hi ha una bassa al costat, que és on la meva àvia rentava la roba, i hi ha un roure gegant que té unes arrels que segur que ens treuen producció, diguéssim.
Energia, aigua,
però bueno, però després hi ha també un magraner, després també hi ha un ametller, i això, al final, mira, doncs tens ametlles, també tens magranes, i aquesta connexió. I
l'entorn, perdona, David, clar, l'entorn és magnífic, i sobretot és una cosa que lliga molt amb altres programes que hem parlat, i hem parlat també del paisatge, hem parlat d'aquest mosaic necessari també avui en dia, sobretot per la qualitat, per l'entorn, aquesta part de, sobretot la biodiversitat que ha de tenir tot cadascun dels entorns, que donen riquesa, no, al paisatge i al final també a tots els productes. I jo crec que aquí, en aquest petit raconet, no, es dona vida, i al final jo crec que es veu molt clar. Però deixa'm tornar, que aquesta casa on viviu és una casa que va construir el teu besavi, no?
Sí, sí, sí. El 1850.
1850, per tant, estem parlant d'una masia, una masieta aquí perdudeta, no?, que a més no és fàcil accés, no?
Està allà, és un mas, eh?
És un mas. És
ai,
un
perdó,
mas.
Perdó, no és un mas.
No és un mas.
No és un mas d'aquests més grans, diguéssim, amb les terres, amb hectàrees, ben sí, pla, no?, al revés, és tot allò, feixes petites captivats per aquí i per allà, mm-hmm, és el que tenim. Jo no he fet, en aquest cas, moviment de terres, perquè dic, això és el que hi havia, mm-hmm, i això ens adaptem. Després també els terres aquests, que són una mica més argilosos, també al final ho notes també amb no?, i calcaris, ho notes al vi, que costa de que quan plantes vinya nova que creixi, hi ha menys producció, però després, a l'hora del producte que surt, ostres, estem molt contents. I la veritat és que, com deies, ostres, no? La idea era fer vins per gaudir, per la família, pels amics, i aquest mica mini-boom que hem tingut aquest any passat i aquest any, no ens ho esperàvem, que el primer restaurant que entrem és d'una estrella Michelin, no? L'Isop de Barcelona. Després
molt bé,
estem
molt
també en una vinateria molt reconeguda, sí, al mercat de la Boqueria, el Líquid Boqueria. Han vingut alguns sommeliers a fer alguna escat. Bueno, és una cosa que no ens esperàvem, la veritat, però bueno, està agradant.
I com ha passat? Ho saps?
Jo, bueno, una mica jo crec que va ser... També vam sortir al programa de Tas Vertical de l'Empar Moliner, això també és veritat que ens ha fet una empenta. També a l'obrir... Nosaltres no estàvem a Instagram, no teníem web, no teníem res. A l'obrir l'Instagram també...
És una finestra al món molt potent.
La veritat és que sí. I vam anar publicant el que anàvem fent, i llavors hi ha gent que ha vingut, que hem anat fent cates, i ara un sommelier, i ara li diu amb l'altre, o una persona que ha vingut. I gent que diu, ostres, creu-t'ho, no? I quan, jo què sé, jo no mai hagués pensat d'anar al restaurant allà, anava amb la meva nevareta allà al restaurant aquest, pensava que em dirien, qui ets tu, no? I van dir, no, creu-t'ho, i vaig anar allà, els hi va encantar, i em van dir, ostres, pots portar dues caixes per demà? I, ostres, no? Molt content, i la veritat no ens ho esperàvem, eh?
Amb quin nom estàs a Instagram?
Cal Verdera, amb ve alta, i surt una geneta, que per cert és un disseny... Bé, jo vaig explicant coses,
sí,
eh?
Sí. Mira, ara deixa'm interrompre aquí,
perquè vaig aquí com una moto.
M'assalten totes les coses aquí. És una cosa que passa sempre també amb el David, però no passa res. No, perquè tornant als vins i a la producció dels vins, no? O sigui, parlant només d'aquests vins fets de passió, és la manera també de com el transmet tu. Jo crec que queda totalment palès avui a l'entrevista, eh? Amb el fet de que apassionat a la feina que fas, i a més, després això es transmet en el moment de tastar els vins i el moment de quan els expliques tu, no? Això jo crec que la gent ho sent, eh? La gent ho tracta. Ja fa, doncs, en David també és bon col·lega i bon acompanyant del Riu de Vins, que sabeu que aquí doncs sempre fem altaveu i com a part d'organització ens agrada molt, i ell participa, i gent que vol repetir, que vol on està Cal Verdera, no? Així com prenen les referències dels grans cellers que tenim a la zona, que en poden ser doncs molt reconeguts, també Cal Verdera diu, on està, en quina casa li ha tocat aquest any a Cal Verdera i anar a buscar. Jo crec que té molt a veure amb com ho transmet tu. I després, per altra banda, aquesta voluntat d'unir també altres elements del territori. En això, deies, la geneta, no? Aquesta marca, no? Aquest disseny doncs, fet això amb els artistes de Sant Pere Riudevitlles, al final també, que és una d'aquestes parts importants també del desenvolupament cultural, no? I de dinamisme cultural de Sant Pere, ho ha fet aunar les dues coses. Llavors, diguéssim, que s'ha aproximat aquesta passió artística que hi ha a la vall i que hi ha també en el poble, juntament amb els vins, no? Aquesta geneta és molt xula, també, el disseny de tot plegat. Sí. I les etiquetes, són totes d'artistes, no?, del
sí,
poble.
Sí, el que comentaves, això de la passió, jo no sóc ni expert en viticultura, sí que vinc de família pagesa, ni expert en enologia, ni en distribució, perquè m'ho faig tot jo, i no. Però al final, aquesta passió que hi poses i preguntes amb gent que hi entén més que tu, fas cursos, llegeixes... I al final aquesta passió porta també a conèixer gent també que fa les coses amb passió, com per exemple el col·lectiu de Riudevitlles Territori d'Art, que fan tota una sèrie d'events i d'activitats, no?, per la cultura, per l'art, i ens van posar en contacte amb ells, no? Ostres, nosaltres, ja que venim una mica de la cultura de l'intercanvi, què us sembla, no?, de fer una mica d'intercanvi, no?, del nostre producte per el vostre art. I sí, el primer que ens van dir, hem de venir un dia a la Masia a provar-ho, i si passes la prova, no?, una mica. I sí, l'endemà diu, vas passar la prova, no ens fa mal al cap, és un bon producte, ens ha agradat, i sí, tenim una col·laboració, en concret aquesta geneta l'ha fet Laura Gomà, i hi ha molts altres artistes, com el David Ribas, la Harley, no?, molts que estan a darrere, i que fem aquest intercanvi, que tot això connecta una mica, que nosaltres també estem en una... Perquè és un projecte polític, també, una mica, no?, de defensar la terra en tots els aspectes. I de pagesia, ja no tant poder més al món agroindustrial, sinó una pagesia petita, d'autosuficiència. I nosaltres som ara mateix, som 5 masies del Penedès Nord, de Sant Joan de Mediona, de Sant Quintí de Mediona, de Font-rubí, que ens trobem cada dimecres i fem el que és... No ens hem inventat res, eh? Només recuperar costums que es feien abans, el tornallom, tornajornals.
En què consisteix?
Sí, ens reunim cada dimecres en una masia diferent. Per exemple, fa dues setmanes ens vam reunir a casa nostra, a Cal Verdera, venen totes les masies, ja, com que tots tenim eines, doncs vinga, porteu desbrossadores, porteu motosserres, porteu... Perquè tot ho fem molt manual, també, al final, quan fem alguna tasca. Llavors venen, fem el cafè, també ens expliquem una mica com ens ha anat la setmana, i llavors després fem feines que diguéssim un sol, no? Per exemple, vam fer un tancat, allà a casa Cal Verdera, vam tancar una vinya petiteta, però manualment, no? Amb les estaques de pa, amb les malles, pel tema del porc senglar, no? El porc senglar i el cabirol.
Sumeu esforços, doncs.
Sumem esforços. Per exemple, hem fet també construir galliners, hem construït coses que un sol no... o a l'hora de desbrossar, perquè com que fem agricultura regenerativa, doncs fem... Clar, llavors quan t'ajuntes 5 o 6, llavors és un dia també que l'esmorzar cada masia posa el millor que té, després fas també a les 12 fem l'Àngelus.
Què vol dir això?
Parem.
Ens et d'ampolles, ens en...
Fem un beure, una mica, clar, per parar, una mica, que abans feien també.
No resar, no resar.
No resar. I després, a l'hora de dinar, fem... ja dinem, que és una mica de la festa al final, també ens expliquem coses i també una mica de gaudi, no?
Compartir neguits, no?
Correcte.
Del dia a dia.
I després de dinar, cada a casa seva. Tenim fills a la canalla, al col·le, aquí i allà. I llavors això també...
I això ho feu setmanalment.
Sí, sí, i plogui, neve... Bueno, ja, si fa una tromba d'aigua, no, però vull dir que és una cosa que els dimecres ja sabem que el dematí, que a vegades amb alguna cosa amb el Víctor...
Que no
quan,
podem.
Quan em va dir... Quan el dimecres recorda que no puc el dematí, que tinc el tornallons i mirem de no fallar mai. I llavors una d'aquestes masies justament és Cal Cisteller, que ara és l'Ateneu Rural del Penedès, allà a Font-rubí, i vull dir que també estem també col·laborant Cal Verdera amb aquest Ateneu Rural i tot fer una mica de sinergies. També amb altres masies del Principat, com estan a les Lloses, com estan a Sant Hilari i a Sacalm, perquè com que fem tota una xarxa d'intercanvi entre nosaltres, doncs aquí al Penedès, no, que tenim vi i oli, i doncs ells tenen doncs, boví, no? Tenen vedells, doncs fem intercanvis. No? Quan van a l'escorxador a matar algun vedell, doncs bueno, ja saps que pots fer intercanvi i tot. Clar, és que nosaltres, quan ells han hagut de fer un tancat, també hem anat allà. No entra dins la roda dels dimecres, no? Perquè... Les Lloses està al costat de Ripoll, està una mica més lluny, però un cap de setmana ens demanen ajuda i anem tots allà i fem també una mica de festa, no? Ens trobem i al final és fer aquesta xerxa. No m'he inventat res, no és cap cosa extraordinària, és una cosa que ja es feia abans, és recuperar costums de suport mutu, d'ajudar-se, de fer comunitat, eh? Vull dir, no hem fet cap cosa excepcional, ajudar-nos entre nosaltres i fer una mica de xarxa.
I aquesta xarxa, al final, és el que fa doncs, que també s'acabin coneguent aquests productes, no? Que arribin a mans d'altres persones. No? Al final és una cosa com també d'aquesta de aquest jo et dono, ara l'altre, doncs mira, conec aquest, conec l'altre, no? Tant la col·laboració com després també amb els productes. També introduït, en Desigant David, a Riu de Villa, també introduït el tema també de poder portar coses i de fer, diguéssim, aquesta cooperativa de consum, no, encara no, però
un
sí.
Un grup de consum,
grup
sí,
de consum,
el cistell,
no?
De Riu de Villa.
A cistell de Riu de Villes, en el qual, doncs això, des de pa, ous, no?, diferents llocs, no?, que puguin venir, també d'altres productes, des de formatges, no?, llet, no?, tot al final, coses que, al fin, que hi havien abans i que ara s'estan recuperant i que creiem que s'han quedat, no?, i s'han quedat també com a filosofia i tot plegat. Clar, a la teva masia, igualment, allà és on fas el vi, vale? Però no només fas vi, fas tota també la resta que també acompanyen el vi, oi que sí?
També fem, clar, com a bon mica el lema que tenim d'autosuficiència rural, doncs és, la gràcia és fer una mica de tot com es feia abans, no? Doncs fem vermut, ratafia, moscatell, mistela, kombucha també.
Sí. Kombucha vull... també?
Sí, perquè clar, ja també hem de pensar amb la gent tan adulta o no, que no beu alcohol, i sí, més sí. També per un tema saludable, i més el vi, ja ho sabeu, ja ho suposo que ho heu dit, és amb moderació, i llavors, però també la gent... que ens ve a fer cates, a vegades venen molt de Barcelona, abans ens ho demanen molt, no? Ostres, sí, nosaltres volem, sobretot, veure el projecte, però, hòstia, tens alguna cosa que sense alcohol? I, sí, bueno, tinc most, també tenim most, però sí, el most ens agrada. Pues, per exemple, estem fent la kombucha, que és molt saludable, que és un fermentat, i volem també que hi hagi, no?, que no només sigui el vi, que sí, evidentment és la cultura i és una miqueta el fruit protagonista de la masia, però volem que sigui també tot un conjunt.
Uns vermuts i, deixa'm dir-ho, uns vermuts i una ratafies excepcionals, eh? Aquests sí,
gràcies.
També, que són aquelles coses completament diferents i, a més, doncs, amb aquest toc personal, també, de la casa. Clar, allà també entre... també teniu oliveres, no? També, al final, també col·laboreu també en el tema aquest, no? No només fas l'oli, sinó que, diguéssim, aquesta col·laboració també, ara tinc oli d'aquí, d'allà, no? El porteu un trull, no?
Sí.
Aquestes coses que, al final, és col·laborar entre tots per fer aquests productes que, al final, són bàsics,
clar,
no?
Podem entre tots. Les oliveres, quan toca el tornalló a casa d'un, doncs vinga, va, ara podem oliveres. Quan collim olives, el dimecres passat vam estar a Cal Japet, al barri d'Hostalets de Sant Martí Sarroca, una altra de les masies també del tornalló, doncs vam collir olives.
Sí,
clar, és que un sol allà, no? Llavors anem totes les masies i, clar, tothom portem els rasclets o aquí un porta el remolc i al final és això, ajudar-nos i intentar, no?, dins aquesta autosuficiència rural, com puguem tenir més autonomia, no?, amb productes, amb l'hort, amb l'oli, i després el que no arribem, intercanvi. L'exemple aquest dissabte passat era dos dissabtes enrere, la Fira de Xarcolan, que també tenim molts vincles, no?, amb tot aquest projecte. Nosaltres hi vam anar i llavors també vaig conèixer, per exemple, de Sant Padó, una masia que fa mel i altres productes. Ja he anat a veure el projecte i també ja hem començat una col·laboració d'intercanvi per mel i per productes que fan. Llavors, al final, una mica, si et mous i fas xarxa, al final la gent busca això, no? Ajuntar-se i una mica...
I sobretot de bon producte. Al final és que sigui un bon producte que al final es donem que hi ha molta passió al darrere i, evidentment, acompanyat de tu i la família, no?, que al final...
Sí, perquè tots col·laboren. La canalla ja saben esporgar, ja saben podar. Jo els dic, jo els ensenyo, no com una obligació, no perquè ho gaudeixin i en el futur que facin el que ells creguin.
I que hi ha un relleu, no?
Sí.
Tot respecte per aquesta feina, que moltes vegades, doncs, això, no han tingut accés, no?, a veure-la.
Deixeu-me repescar fil que ha llançat el Víctor i que el David no ha entomat, perquè potser hi ha gent que, escoltant-te, et coneix per la teva altra faceta professional. I no has dit res al respecte d'aquest canvi de rumb.
Sí, bueno, he comentat que sí que...
Perquè algú de Vilafranca segur que ha reconegut la veu i el nom.
Clar, jo estic segura.
Clar, perquè jo ja seguia, diguéssim, ja, bueno, quan he comentat que ja anava fent vi, ja anava... Però clar, què passava, no? Que al final... Quan abarques molt, no?, o intentes fer moltes coses, no?, allò que diuen, no?, fas moltes coses i malament. I anava combinant la feina de la docència amb la feina aquesta de ja començant a fer vi, que vaig començar fa, com havíem comentat, fa 8 o 9 anys. I al final, també va coincidir que la pandèmia, també, al final vam anar a viure a la masia amb tota la família, amb la Vane i els nens, i la Vane també va canviar de sector professional, i va ser al final tot una mica, dius, mira, doncs poder és el moment, ja que hi vivim aquí, i sí... I
vas deixar les aules.
Sí, estic en excedència.
No és definitiu.
És una aturada al camí, és un canvi de projecte, i jo ara mateix, perquè abans dius, ostres, dic, que tornaràs... Jo ara dic, què tens al cap? Jo el que tinc al cap és el trasbals que haig de fer ara amb la bona lluna.
Clar, evidentment.
És el que ara, la passió que tinc,
sí,
no?
Sí, sí.
I la canalla, que, no?, amb el creixement i aquesta cura de la família, i és el que ara tinc una mica al cap.
Priorizes.
Prioritzo.
No. Canvis que al final porten, doncs, això, doncs, productes tan diferents i que els hem de conèixer, els hem d'intentar conèixer, no?, i que ho tenim ben a prop.
Sí. I el Penedès, David, on podem trobar els teus productes? Si no és venint a Cal Verdera, distribueixen... Estàs en alguna botiga, en algun punt?
De moment, ara, els llocs on es poden trobar és... via Instagram poden contactar amb mi, diguéssim, perquè tot el que és el Penedès, com que tenim xarxes pròpies de distribució, no un distribuïdor, sinó algú de Vilafranca...
Complicitats, no?
Complicitats. Ostres, baixo Vilafranca. Mira, doncs m'han demanat una caixa. Va bé portar-la a tu, si jo no haig d'anar expressament. Avui mateix, avui no tenia cap comanda a Vilafranca, però si no hagués aprofitat, també, no? Aprofitem aquestes dinàmiques, però després els llocs, diguéssim, hi ha la venda directa a la masia, diguéssim, i la que tenim allà a Sant Pere de Riudavies, no?, Cal Verdera. I a Barcelona, després, i després tenim a punt de Barcelona, que és el Líquid Boqueria, aquesta vinateria del Mercat de la Boqueria, i el restaurant que hem comentat, no?, a l'Isop. Però per Instagram, si algú li... Ja et dic, home, ostres, mira, David, jo ara mateix a la masia doncs no em va bé de venir, però jo sóc dels monjos, o sóc de la Múnia, o... Al final...
Trobareu la manera.
Sí, i trobar la manera que no hi hagi un cost amb el transport. Aprofitar un viatge i que aquella persona no ha de pagar un transport, no ha de pagar un distribuïdor, tampoc, sinó que és el preu directe, diguéssim, sí. No? I aprofitar aquests viatges. Poder no el tindràs al moment, aquesta immediatesa que a vegades tenim, no?
D'obsessió.
D'Amazon o de no sé sí, què. Sí, ui, sí. Demà.
D'avui per avui.
No ho tindran per avui i per avui, però ho tindràs doncs, amb alguna persona que haurà aprofitat un viatge, haurem reduït una mica la petjada de carboni, el preu no s'incrementarà, sinó que serà el preu, diguéssim, directe.
I tant. Molt bona idea, molt bona idea. Moltes gràcies, David, per tot això. Ens il·lusiona molt, a més, de projectes així, i que vagin creixent, i sobretot això, tenir-los en compte quan parlem de vins i parlem d'això, que també hi ha aquests projectes i que se'ls ha de donar doncs, les oportunitats que facin falta, i a més, evidentment, tastar-los, que es gaudeixen molt. Són vins per gaudir.
Moltes gràcies.
Sí, sí.
Moltes gràcies.
Un plaer haver-te tingut aquí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu.
Mala noticia para toda la peña que pasa revista, que fingen vivir una vida basada en otra vida distinta. Tengo los ojos cerrados en un abanico, con los pies descalzos valiéndose de sí. Canto el borracho.
Penedès en xarxa.
Mita caballero, mita...
Taburete, amb aquest Vino y Cemento, ens servirà per acomiadar aquestes 3 hores de ràdio, aquest Penedès en xarxa d'avui dijous 16 d'octubre. Gràcies per acompanyar-nos i demà tenim nova cita. Compartirem de nou aquestes 3 hores matinals presentant els resultats arqueològics de la batalla de l'Ordal. A la gent del detall, dues recomanacions vinícoles, la festa del Mos de Moja i un tast a Oliver Viticultors amb les Caram Caram. També hi haurà la cartellera cinematogràfica i acabarem amb aquest nou podcast de Territori Penedès que ens presentarà la capella de Sant Cugat de Moja. Que vagi bé, fins demà.
Tengo los ojos cerrados en un abanico con los pies descalzos valiéndose